En guàrdia.
Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya. En guàrdia, amb Enric Calpena.
En la història d'un país, habitualment es recorden més els fets lligats a les persones més destacades del seu temps, o bé grans esdeveniments que han impressionat la gent durant generacions. Però la història no només se n'ocupa d'això, també el passat dels objectes o els productes més quotidians pot ser un exercici apassionant. Avui en parlarem d'un producte en aparença nimi, però amb una història fosca i densa, la xocolata. És ben conegut que la xocolata no arriba a Europa fins a principis del segle XVI, encara que no es popularitza fins uns anys després. I com es popularitza? La xocolata es converteix en un fenomen social. Primer són els monjos i les ordes monàstiques relacionades amb Amèrica les que primer s'hi afeccionaran, però ràpidament la xocolata s'anirà extenent arreu. Un producte tan nou i tan gustós començarà a moure una gran quantitat d'interessos contraposats al seu voltant. Els gremis s'hi voldran apropiar en exclusiva de la importació, la fabricació i la venda de la xocolata. Els estats tant s'hi mostraran a favor com hi aniran en contra del comerç del cacau, en funció del que més els hi convingui. I també hi haurà discussions teològiques al voltant de la xocolata. És un producte lícit, si provoca tant de plaer? Es pot consumir els divendres de Quaresma? És un aliment o una simple beguda? I, per tant, és pecat o no prendre una tassa de xocolata els dies de dejú per causes religioses? Al voltant de les tasses de xocolata es faran les tertúlies que portaran el segle de les llums, les que conspiraran contra els napoleònics i les que lluitaran a favor o en contra l'antic règim. Avui, xocolatada de l'enguàrdia.
En guàrdia. Amb Enric Calpena. A Catalunya Ràdio.
Avui començarem saludant, com sempre, el professor Oriol Junqueras, professor particular de l'enguàrdia, d'història. Vostè és partidari de la xocolata, més que res per saber la seva posició al voltant del tema que ens toca avui.
Ui, això és complicat, eh? No sé si quedarem endolçats o amargats avui, perquè la xocolata es pot presentar de les dues maneres. Home, la xocolata és un producte molt important, com tantes altres, vull dir, i aquesta mena de productes ens ajuden a entendre la història sempre que els ubiquem ben ubicats, és a dir, evidentment, si ara decidíssim fer la història de la cervesa tinguent en compte exclusivament el gust de la cervesa, doncs potser portaríem poques coses, però si tenim en compte doncs com es fabricava, qui la consumia, qui guanyava diners amb ella, doncs entendrem moltes coses de la història, i amb la xocolata ens passa exactament el mateix. És a dir, ens pot donar moltíssima informació i ens dona molta informació sobre això, fabricants, consumidors, gremis, lleis, concepcions sobre la naturalesa, sobre l'alimentació, sobre la salut, sobre com la gent agafa gustos i adquireix gustos i això canvia les pautes de consum. Per tant, és importantíssim i penseu que els historiadors o la majoria dels historiadors es dediquen més a coses com aquestes que no pas a les figures dels reis.
O sigui, tocar allò de Felip V.
Això s'hi dediquen 3 o 4, però sí. A la vida, o 5, aquest, home, no gaires
I,
més.
I alguns no gaire bé.
A sobre molts ho fan gaire bé, no. Però, clar, la majoria dels historiadors acostumen a tractar coses una mica més, amb més incidència. Ara ens costa d'imaginar, però penseu que la història de l'arada ha tingut molta més incidència a l'arada que serveix per llaurar el camp. Ha tingut molta més incidència a la història de la humanitat que a la història dels fusells, per exemple. Perquè la història dels fusells fa 4 dies, O que, evidentment, el fusell ha sigut molt més important que la figura de Napoleó. Per molt que la figura de Napoleó a tots ens sona, doncs un fusell és més important. Per tant, fer la història d'un objecte, o fer la història d'un aliment, o fer la història d'una tècnica, pot ser molt més important a l'hora d'entendre la història que fer la vida d'un gran rei.